tinguts la franja de l'Ur de Sánchez i el Matí de l'Àlex Groc. Són persones amb una trajectòria, certa trajectòria, i soc simplement un alumne de segon de Filologia Catalana. I la meva comunicació, o l'advertiment, en certa manera, va enfocada en els dubtes o les qüestions que m'ha generat a mi aquesta primera immersió o lectura en, no solament en realitat, sinó també en tota l'obra de Vignoli, i que m'ha conduït a formular aquesta hipòtesi que he utilitzat com a títol, no? L'obra envoltada de silenci, que uneix les dues grans etapes de l'obra de Vignoli. Perquè considero que a partir de realitat, si és el que intentaré de pensar ara, i també en certa manera és el que ha anat explicant la Lourdes Sánchez, hi ha un canvi en la concepció de la poesia, en la pròpia poesia, i un canvi de l'enfocament i sobretot un replantejament molt important, tant en el primer silenci com en el segon, sobre precisament aquesta poesia. Primerament, evidentment, considero que s'ha de posar tot en context, i per posar en context aquest primer silenci, que potser és un dels més importants per la quantitat de coses que passen en aquest contacte, en aquest silenci, que explicaran el perquè de l'obra, o considero jo que expliquen per què se'ns presenta l'obra tal de realitat tal com se'ns presenta, i la transcendència que tindrà després, o la rebuda que tindrà aquesta obra, doncs bé, cal destacar la publicació del Callat del 56, la rebuda que té, que ja en principi, juntament com si va després, la de realitat és una rebuda valenta, precisament pel fet de la erupció del realisme històric, que comprendré molt bé al Matí, doncs, perquè precisament és un tipus de poesia que contrasta, que és absolutament antitètica, i no perquè una o l'altra sigui millor o pitjor, sinó perquè busquen coses absolutament diferents. Mentre que la poesia social o la poesia o el realisme històric buscarà explicar la realitat o servir-se de la realitat com un instrument de lluita, de transformació de la societat, sobretot per aquesta vinculació amb la ideologia marxista, comunista, la poesia de Vignoli el que intentarà és intentar explicar la realitat, intentar explicar on anar a l'essència de les coses, i també evidentment de la pròpia essència i l'existència del jo i la existència humana. En aquesta primera etapa, crec això, i és el que potser fa que contrasti més amb el realisme històric. Es centra molt en un llenguatge que a vegades es ve com a místic o filosòfic, com diu Pep Solà, la culminació del període d'aprenentatge d'un poemari hipnòtic de simbolització extrema, en què bàsicament és una poesia que, tal com deien abans, remet simplement al jo, en aquesta torre de vol del poeta, que precisament, doncs això, intenta explicar el món i al·ludir a un no-res metafísic, com que la poesia, intentar explicar i anar a l'essència d'això que diuen poesia i del jo. És important també d'aquesta obra del Callat, considero jo, el pròleg, en què no solament fa una recapitulació de tota l'obra publicada fins aleshores, i explica, doncs, el context en què s'han estat aquests llibres, sinó també el fet que considero que intenta explicar la manera en què s'ha de llegir aquesta poesia, la manera en com s'ha d'entendre la seva poesia, no? Utilitzant, com bé també ha comentat l'Lourdes Sánchez, que remet als elogis de Maragall, no? Aquests tres assajos que intenten explicar la manera com s'ha d'entendre la poesia de Maragall, com llegir la poesia de Maragall. Que els dos considero que cauen en un vici, entre cometes, que és el d'utilitzar, en certa manera, conceptes que no són estrictament objectius o que no són estrictament propis de teòrics, com són, per exemple, el cas de Maragall, la paraula viva, que si bé és un concepte poètic molt bonic i que intenta explicar, no?, la poesia de Maragall, però realment no podem discernir si en Maragall una paraula és viva o una no és viva. És a dir, és una perceptiva que remet sobretot al subjectivisme, no una perceptiva objectiva, que és el mateix que passarà, pues, digo yo, en el pròleg del Callal quan utilitza termes com el cant líric essencial, no? Que si bé és una manera d'intentar explicar que aquesta poesia no vol explicar, no vol utilitzar com a element de combatiu vers l'opressió d'aquest context, doncs, sinó com una manera de retornar, de mirar cap a un mateix, de mirar cap a les coses d'una manera reflexiva. També considero que és molt important perquè després, quan faci referència a la de la segona etapa, ho reprendré, els versos que cite de T.S. Eliot, de "The only wisdom we must hope to acquire is the wisdom of humility, humility is endless", que l'única saviesa que hem d'aspirar a conèixer és la saviesa de la humilitat que és, no té fi. Considero que és important perquè és un dels pilars potser fonamentals o un dels pilars fonamentals en la poesia de Vinyoli que condicionarà en certa manera el replantejament de la poesia durant sobretot el segon silenci i la rebuda de realitats, que és la humilitat, l'acceptació de la pobresa, de la pròpia mediocritat, de la pròpia indecència, que només sent conscient d'això és que llavors podem dir alguna cosa, és que llavors podem fer alguna cosa. És a dir, acceptar el propi fracàs per actuar davant d'aquest fracàs. Aquest primer silenci, que ve marcat sobretot per la mala rebuda del Callal, també es caracteritza no només per aquesta mala rebuda, sinó també per ser un període d'intensa activitat creativa, com bé ja sabem, amb la redacció de l'esbós del poemari, que seria el llibre de l'escala secreta de poemes, un llibre que no s'arribaria a publicar mai, però que contindria llibres que després conformarien realitats, i juntament amb els tres plecs que hi havia en l'Arxiu Vinyoli, que es comenten en l'obra poètica completa, amb les tres carpetes, amb els tres plecs manuscrits i mecanografiats que contindrien poemes, no solament que conformarien realitats, sinó tota l'obra poètica que apareixerien en pràcticament tota l'obra que vindria després, ens dona indicis que és un silenci no només derivat de la incomprensió, del xoc que genera el seu tipus de poesia amb el corrent estètico-literari que imperava en aquell moment, que era el realisme històric, que, com ja he dit i com s'ha anat mostrant, és un corrent que contrasta amb la poesia de Vinyoli, doncs també és un període de replantejament i, com va apuntar la Lourdes, un període de silenci editorial, sobretot. No d'editorial pel fet que no publiqui, és a dir, és important que remarca això perquè l'activitat creativa, el replantejament poètic que conduirà a la publicació de realitats és significatiu, considero. També és un període que, tot i aquest replantejament poètic i intensitat creativa, també és un període de pèrdues, com són les pèrdues de la mare, la pèrdua de Carles Riba, el gran amic i mestre, que certament hi influència, juntament una de les majors influències que sempre s'apunta que és, com també en Rainer Maria Rilke o altres poetes, com bé abans que ho mirava, també molts poetes romàntics alemanys, que en certa manera doncs afecten el poeta. I també, retornant a la idea de l'erupció del realisme històric, la publicació dels 60 de Tanuces Poeris, Vacances Pagades i La pell de brau, que respecte a l'obra de Callat sí que són un èxit, doncs en certa manera eclipsen o marginen, entre cometes, o separen la figura de Vinyoli del panorama literari català del moment. Tot això ens condueix que al 63, després de tot aquest replantejament, cops durs, com són la mort d'aquestes tres persones, també el que no havia dit Ramon Rogent, doncs es presenta l'obra de realitats, una obra que ens divideix en tres seccions. La primera temps es contempla, figures en èmfasi, cants del separat. El primer, quan jo em vaig enfrontar a aquesta obra, el primer que a mi em va cridar l'atenció era precisament el títol, no? És a dir, què vol dir realitats, de quines realitats ens està parlant, són aquestes tres seccions que ja apareixen precisament en la portada, alguna mena de realitat o una manera de tensar-se a la realitat, o com que també va intentar buscar una mica de context històric, vaig plantejar-me si realment aquesta obra era un intent d'acostar-se a aquest realisme històric per fet de la correlació entre el títol i el propi nom del moviment. Bé, jo crec que hi ha indicis que ens diuen que evidentment que no. És a dir, si aquesta obra és fruit d'aquest replantejament i d'un intent, jo crec que d'adaptació, però sobretot de reafirmar-se en la seva manera de fer, la seva manera d'entendre la poesia i transportar-la no només de la Torre de Bori a les realitats circundants, és a dir, a saber jo, com bé deia abans, al jo i tu. És a dir, que la poesia de Vinyoli Sadan deixa de ser simplement una poesia enfocada només en jo, en aquest no res metafísic, en aquesta mena de filosofia que es veu en el callat, per ser una poesia que també pot estendre's on el lector s'hi pot veure reflectit. En el pròleg ja ens donen també certs indicis d'això, perquè considero que és important comparar-lo amb el del callat, perquè aquest pròleg primerament ja és molt, molt curt, molt sintètic i simplement ens explica les característiques generals del llibre i les característiques de cada una de les tres seccions. En la primera i la tercera ja ens diu que apunten o segueixen la línia estàtica i la línia dels llibres anteriors, del callat. Ara bé, això sí, amb un tractament diferent, aquí utilitzo un llenguatge directe referit sempre a la realitat objectiva, però estilitzant-la molt gràcies a la llibertat en què deixo que es despegui la ideació poètica. Un ritme canviant, trencat per expressar no tan sols el que les paraules descriuen, sinó una forta càrrega de sentiment i d'emoció. Jo crec que això ja és una prova prou evident que sí, continua aquesta línia que veia en el callat, certament hi trenca una mica pel fet d'utilitzar el llenguatge directe, pel trencament dels versos, amb aquest ritme més musical, però també ens diu, i una prova, que no és un intent d'acostar-se al realisme històric pel fet de voler carregar l'emoció aquestes realitats, aquests paisatges que tracta en aquesta secció. És a dir, no busca retractar una situació social per fer una denúncia o per atribuir una consigna ideològica, sinó per precisament el que feia fins ara, que és atribuir-li una forta càrrega de sentiment i d'emoció. En certa manera, també és significatiu el fet que jo crec que és la millor definició que fa ell de la seva poesia quan diu que la poesia que intenta fer patent aquesta realitat ajuda l'home a retornar als seus centres profuns, on penso que és bo per a tothom de perdre peu per alguna vegada perquè em provo un saber no desdenyable en cap circumstància. Això ja ens indica clarament que no s'acosta al realisme històric, sinó a tot el contrari, però també ens dona aquesta pista de voler també remetre al tu, és a dir, de no concentrar-se només en el jo i en aquest existencialisme centrat només en comprendre la pròpia essència i l'essència de la poesia, sinó també fer possible o fer que el lector pugui també gaudir o endinsar-se en aquesta experiència. La segona secció, la de figures en èmfasi, que és la que en la que es veuen les realitats circumdants, potser és la que, en certa manera, podria ser aquesta aposta o aquest acostament al realisme històric, el fet que inclueix figures com la Droguer, els fulls de bebedors, el mecànic i la seva família, paisatges urbans per primera vegada en la poesia de Vinyoli, però tot i així no ho fa, repeteixo, des de la consigna o des de la mentalitat o des de la consigna del realisme històric, perquè els utilitza com a pretext, no per a denunciar i no com a eina ideològica o consigna ideològica, com a lluita per transformar la societat, sinó precisament per fer evident això, per retornar, per observar aquestes realitats en la seva aparença, per tal d'intentar, a través de la saviesa adquirida per la maduresa, com bé diria Ferrater en la resta de reduccions l'any següent, la, doncs mostrar això, la saviesa adquirida a través de l'experiència de la maduresa. Per tant, més que un realisme històric, el que construeix en aquesta secció, en certa manera, és un realisme existencial. També el fet que, per molt que faci referència a aquesta realitat circumdant, també ens fa referència a, Orfeu, a Eurídice, coses que... o bueno, també a Carles Riba, a Ramon Roger, coses que no lliguen gaire amb els temes de què parle o de què tracten normalment la literatura del realisme històric. I finalment, també la correlació entre els títols de realitats considero que és també important, sobretot l'última, que també és d'aquesta mena d'autoafirmació, de dur fins a l'última instància i reafirmar-se en el que ell creu i en el que ell intenta dir, que és dir els cants del separat, és a dir, ell fa aquests cants i es sent separat, ell és conscient de la seva, doncs, del seu desplaçament que sent en el panorama literari. Tot i així, sabem que l'obra doncs, va tindre doncs, la rebuda força dolenta i que va passar doncs, molt desapercebut per això aquest segon silenci, pel fet que pràcticament va passar sense ser comentada, en excepció de la ressenya de Gabriel Ferrater, que si ve que assenyale la virtut d'aquest llibre, i després també la ressenya de Jordi Maluquer, que més que posar èmfasi en aquestes virtuts que pot tindre realitats, posa èmfasi en la inseguretat que ell veu en aquest poemari, com si precisament volgués acostar-se, però no, com si no aconseguís acostar-se al realisme històric. Ara bé, jo crec que precisament el que vol és no acostar-se, sinó se'n separe d'aquest corrent i ell n'és conscient i s'autoafirma en la seva pròpia separació d'aquest corrent. També no devia ajudar el fet que quan el 63 se publica la poesia catalana del segle XX de Joaquim Molas i Josep Maria Castells d'Estillers d'antihistòric, de conservador, de la impossibilitat més extrema d'incomunicació del poeta en la seva torre de Bori, no? El fet que doncs, quedi absolutament marginal i que sigui precisament titllat d'antihistòric, doncs és una cosa que... I després voler-ho justificar o atenuar dient que és un poeta antihistòric, però necessari, necessari en aquell moment tampoc deixa molt clar doncs, la marginació pel tipus de poesia pel tipus de via que volia seguir Vinyoli. Que potser, igual que Ferrater, que també hauria volgut establir aquesta via alternativa al realisme històric, potser sí que ell hauria tingut aquest èxit i hauria tingut aquest èxit i Vinyoli no. Tot i així, aquests 7 anys després de la publicació de Realitats que enceten aquest, bueno, que conformen aquest segon silenci, es trenquen finalment amb la publicació de Totes a les Res, que segueix precisament aquesta línia de, que ja ha establert en Realitats. De manera, en certa manera, Realitats és com una llavor que germinarà en aquesta segona etapa en la que apel·le al tu des del jo, apel·le al tu i et serà conscient o... i retorno als versos de T.C. Eliot que citava al principi del pròleg del Callat, doncs l'acceptació del propi fracàs que resulta en certa manera en Realitats, que hauria sigut una aposta última per intentar demostrar la seva capacitat poètica, però que seria absolutament rebutjada, i davant d'aquest fracàs que resulta perquè fa la rebuda, no, evident, no evidentment perquè fa la qualitat de l'obra, sinó perquè fa la rebuda, doncs, tot i així, utilitzar i fer el que realment ell sap fer, que és el llenguatge poètic, i en certa manera intenta fer notable el cant líric essencial que volia treure i sobretot fer-lo proper al lector per tal que aquest s'hi senti realment en certa manera identificat i allunyar-se de les, de la metafísica o filosofia que segueix en la primera línia del Callat. També en certa manera és significativa d'això el vers de llibre de Vendaram, del poema Sorrejo, el seu primer vers líric en anglès també curiosament, que diu I must do something of my poverty, he de fer alguna cosa de la meva pobresa, no? Accepta la pròpia pobresa, la pròpia mediocritat, el propi fracàs, i davant d'això fer alguna cosa, actuar en conseqüència, i només sent conscient és que llavors pot dir alguna cosa, pot treure el seu cant, no? I aquesta consciència també es veu en certa manera en una de les entrevistes inèdites que van sortir a TV3 fa uns anys, en què quan se li pregunta sobre què pensava de la recepció que havia tingut la seva obra i sobre que si s'havia sentit acompanyat, ell respon rotundament que no s'havia sentit mai acompanyat, però que havia tingut una immensa minoria que l'havia ajudat, com els seus happy few, no, de certa manera, que realment han sabut veure el que té a dir, el que ens vol dir i a què ens interpel·la Vinyoli, deixant de banda doncs, els ismes que comentava al matí Àlex Prat, no? I deixant de banda les consignes ideològiques i els corrents estàtics del moment. Per tant, i a modo de conclusió, sembla que potser he anat molt ràpid, però a modo de conclusió, per mi realitats en aquesta primera lectura ha representat, o crec que és, bàsicament el que dic, una llavor que servirà que germinarà en aquesta segona etapa i que a través d'aquesta, a través de realitat, és que podem unir aquesta primera etapa que amb la segona, que si bé segueixen el mateix eix temàtic, no, d'intentar respondre a les grans preguntes, d'intentar reflexionar sobre un mateix i reflexionar sobre un mateix, realment el tractament que em fa en aquesta primera etapa respecte a la segona serà diferent precisament per aquest canvi, aquests replantejaments que són fruit del silenci i del fracàs d'aquestes dues grans obres, que el Callat és una de les grans obres i que de Vinyoli, i potser en realitat considero jo que hauria de tindre aquesta importància pel que suposa, per aquesta mena de frontera, entre cometes, que representa vers aquestes dues visions, que no és que siguin completament antitètiques, sinó que són una evolució l'una de l'altra fruit d'aquests replantejaments. Moltes gràcies.